Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és divendres, són les 12 i un minut i estem a 9 de febrer. Segueix la protesta dels llauradors, també vaga ferroviària i també els pescadors d'arrossegament protesten avui i demà se sumaran els transportistes. Com és cap de setmana, anem a posar-nos una miqueta més profuns, perquè miren, quasi el 70% dels joves ha sentit soledat alguna vegada en la vida. Això ho reflexa un estudi de la Fundació 11 i Ajuda en Acció, i està analitzant per primera volta l'impacte d'aquest fenomen en la població espanyola entre 16 i 29 anys. I vostès es preguntaran, la soledat està vinculada a la joventut? Bé, pues, aquest estudi elaborat per l'Observatori Estatal de la Soledat No Desitjada conclou que una de cada quatre persones entre 16 i 29 anys està ara mateix en aquesta situació. I ojo, perquè el balanç és pitjor entre les dones que entre els homes, perquè les dones el pateixen un 31,1% i els homes un 20,2%. El fenomen assoleix els valors màxims en les franges centrals de la joventut i diuen que aquesta franja supera el que antes ha dit i que pot arribar inclús més lluny, entre els 22 i els 27 anys. Diuen que aquest sentiment s'associa especialment a la nit en un 30,5% dels casos i per al 71,4% ocorre amb freqüència que ens passe per la nit. Està relacionat, segons l'estudi, amb l'assetjament escolar i laboral i el nivell de formació acadèmica, la desocupació o la pobresa. També la pateix més les persones que tenen una mala salut física o mental i també les discapacitades. I també les que són d'origen estranger o dels col·lectius LGTBI. El treball desmunta la hipòtesi que les xarxes socials estan directament darrere de la soledat no desitjada, tot i que sí que reconeix la importància de la presencialitat de les relacions amb amistat. A més, apunta que són els municipis mitjans entre 50.000 i 1 milió d'habitants els que concentren el fenomen més sovint sobre l'impacte de la pandèmia. Sosté que és la causa d'aquesta situació només per al 20% de les persones enquestades. Davant d'aquestes evidències, el document elaborat elabora una sèrie de recomanacions per a mitigar l'impacte de la soledat no desitjada entre la població més jove. Entre altres, s'aconsella afavorir l'educació emocional i la inclusivitat en tots els trams educatius, protegir la salut mental en l'adolescència i la joventut, fomentar les relacions socials mitjançant l'oci saludable i reforçar les polítiques educatives d'ocupació i d'inclusió social. Bé, tot això perfecte i, com no, meravellós. I jo el que recomanaria és soltar un poc més els mòbils, mirar-se a la cara, abraçar-se més, parlar entre vosaltres i, per què no, quan comença el bon temps, eixir la fresca i xerrar.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
¿Sabes qué? Estudi Tecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Vila-real o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estudi Tecles.
Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Vila-real, avenida Fueros de Valencia 15, Vila-real.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición, desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
I el Massora proposa l'adjudicació de la reparació de les cobertes dels poliesportius. Un total de 3 empreses s'han presentat a la licitació d'aquesta actuació, resultant l'oferta de Crisol Obras i Servicios SL, valorada econòmicament en 174.975,61 €, la qual ha obtingut major puntuació. L'alcaldessa Maria Tormo ha recordat que des que va prendre possessió, aquesta actuació era una prioritat perquè respon a una justa reivindicació dels clubs que entrenen i competeixen en aquestes instal·lacions. I Borrén es prepara per acollir la primera etapa de la Volta a la Plana Baixa 2024, la prova reina del ciclisme a la comarca. La localitat es convertirà en una pista en la qual participaran 22 equips, 9 d'ells nacionals i 3 internacionals provenients de França i Portugal, que es disputaran la victòria. Serà el pròxim 9 de gener i l'Ajuntament de Borriana, a través de les regidories de Via Pública i Seguretat Ciutadana, amb la col·laboració de la policia local, efectuaran restriccions d'aparcament en les avingudes París, Londres, Unió Europea, Jaime Chicharro i la Canyada Blanche, a més dels carrers Atenes, Brussel·les i Carretera del Grau. Durant la prova, entre les 3 i les 5 de la vesprada, es realitzaran talls de trànsit en aquests vials per accedir de Borriana al port i viceversa, es farà ús del camí Exeomo, Tanques, La Coixa o camí Marchalet. La línia regular d'autobús que discorre per la zona marítima es veurà afectada i no tindrà servei durant tota la prova. I i l'Ajuntament de Vila-real ha completat l'elaboració d'un pla d'emergència per sequera que estableix les mesures a adoptar per a garantir el proveïment hídric en cas d'una reducció dels recursos. El pla, fruit del treball dels tècnics de serveis públics i els diferents departaments implicats, està ja preparat per a poder ser aprovat en el pròxim ple municipal després de passar prèviament per comissió informativa. El regidor de Serveis Públics, Xus Madrigal, ha explicat que el document incorpora les aportacions que el mes de novembre passat va realitzar la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, així com la Generalitat Valenciana, i suposa un instrument fonamental de prevenció per a facilitar la gestió del sistema de proveïment urbà d'aigua potable de Vila-real davant possibles situacions de sequera. Segons les dades últimes que consten en este document, la població de Vila-real en l'any 2022 va ser de 51.130 habitants amb un subministrament de 3.312.980 metres cúbics i una dotació de 177,5 litro habitant dia. La demanda de la xarxa proveïment presenta un 59,41% per a ús domèstic i un 15,86% per a ús municipal. També un 24,74% per a la indústria. El rendiment hidràulic aconsegueix que la xarxa de distribució de Vila-real és del 86,64%, la qual cosa evidencia una xarxa en bon estat, segons es recull en este pla. A més, en cas de necessitat, existeix un volum assignat al municipi procedent de la presa externa del Consorci de la Plana Baixa que no s'utilitza en el funcionament habitual per a ús proveïment i que estaria disponible en èpoques d'emergència.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mother Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Miren, i Vila-real viurà el diumenge la quinta trobada de guàrdies romanes amb els judies de la sang i els armats del Flix. Tenim ací el rei dels judios, Pasqual Costa. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Rei dels judios en Vila-real, responsable de la guàrdia romana i centurió per a quan íssim de Vila-real, responsable de la guàrdia romana. És aixina?
Exacte. Sí.
I per què ací rei dels judios i fora centurió responsable de la Guàrdia Romana?
Bueno, pues això té una explicació. La explicació és que la Guàrdia Romana sempre ha sigut de romana i el centurió és el que manava de la centúria, no? Entonces, són guàrdies romanes i centurió. Per què es diu els judios en Vila-real i rei dels judios? Pues en la història, pues perquè quan se va retornar a no sé quin any era, no? Però quan se va retornar a fer les provesons, pues ningú cristià volia representar a la Guàrdia Romana. Entonces van pensar que podien dir-li als judíos, a la barria de judíos, on estava la Iglesia de la Sang, allà a Juïssos, Y van a comentar y van a decir pues, que no tiene ningún problema de ir representando a los romanos. Entonces, de entonces, cada así, pues, se nos diuen, se nos denomina así el poble judíos, y al centurió, que a la guardia romana, pues, se le denomina rey de judíos. Y eso es la historia que tenemos nosotros en Villarreal y que tenía que mantenerla, claro.
Y sobre todo un día que... Tenen que entendre per què així a Pasqual Costa se li diu el rei dels judíos i quan és el centurió i és un responsable de la guàrdia o el màxim responsable de la guàrdia romana. És així, no, Pasqual?
Sí, claro, perquè la història és nostra història i és rei dels judíos, que sempre té que ser, no? Dins de Villarreal venen els judíos, quan fem bueno, el professor, ja, aquí venen els judíos. I a mi, pues, me diuen el rei dels judíos, el centurió. Però quan anéssim fora... pues ya es más general, ¿no? Es guardia romana, ¿no? Entonces ya le pega más en la historia que siga reino centurio. Centurio de la centuria, ¿no? De los romanos. Y de ahí, pues, que hemos dicho fuera de Villarreal guardia romana y el centurio es el centurio, el encargado, ¿no? De la guardia romana, ¿no? Pero nosotros siempre intenté contar a todos fuera que nosotros hemos dicho judíos y el centurió rey de judíos. Y algunas trobades que han fet pues nos han presentado como a judíos y como a rey. Pero mira Pero bueno, saben que la historia, pues, son romanos, son guardia romana y es el centurió, ¿no?, el rey de judíos.
De fet, porta dos pulseres que s'ha fet vostè mateixa, que són de cuero. Sí. Algun porta romanos.
No, judío-romanos.
Judío-romano.
¿Per qué? Pues por eso, pues mantener las dos cosas, porque son judíos al poble y romanos fuera, de Villarreal.
Vostès en la presentació de lo que serà el diumenge, n'hi han novetats, jo no sé si diria que en guanys n'hi han més novetats, jo crec que sí, i m'agradaria que vostè les contara, no? Que el diumenge què tindrem?
Bueno, el diumenge tenim novetat, n'hi haurà la que farem i desenvoluparem des de la plaça i durant el que és els carrers, no?, quan desfilem, però és bàsicament el mateix que han fet fins ara en les quatre restants que hem tingut antes. És desfilar, fer una primera parada en Sant Pasqual, fer-la un poc així més curta perquè tenim la església que és tant de missa, la farem més curta per no molestar, i després ja venim a la sang, i a la sang pues, fem un desarroll de desfile cada banda, i després apleguem a la plaça, que és on està el fort, no? On està el desfile més gran, no? Que és més ample, i podem desenvolupar més un desfile vistós i que a la gent li agrade i que siga curiós. Novetat n'hi ha una, no te la diré, perquè és una novetat i és una sorpresa, que serà la plaça.
Sorpresa hasta el final, uh-huh. Ni siquiera ens pot donar una pista, no, perquè la gent tinga gana de vindre.
No, és per això, per la sorpresa, té que vindre per la sorpresa, perquè n'hi ha algo que farem que no ho hem fet mai i és una cosa complicada de fer per el territori que tenim dins de l'espai que tenim dins de la plaça, que necessita més espai, però estem desenvolupant-lo i estem practicant-lo i estem ensenyant-lo perquè mos isca bé i que sigui una sorpresa que isca perquè a tot el món li agradarà, segur.
En aquest cas, imagina que és una representació.
Sí, és una representació de la Setmana Santa.
En aquesta trobada, quan parlem de la cinquena trobada, parlem de... en aquesta trobada, qui se troba?
Mos trobem gent que pensem i mos agrada i disfrutem en el desfile romà. O sigui, que mos sentim d'alguna manera agrupació romana i estem recordant de lo que és la els romanos que van conquistar més Europa i que van hi haver una passió i que aquesta passió pues, els romans van tindre molt que veure. I representar això. Entonces, les agrupacions que n'hi ha romanes dins d'Espanya, no?
Sí.
Mos trobem, tots els que estiguin disposats a vindre a una població que s'invite, i ahir pues, estem tots convivint un desfile que memora pues todo lo que es la Guardia Romana conforme ellos venían, cuando venían de una guerra, ¿no? De una guerra que venían triunfantes y tal, y venían y desfilaban por la Vía Apia, entran a Roma y bueno, y todo era bonito, ¿no? Porque habían triunfado y tal. Entonces, eso es lo que fem en lo que son les trobades de romanos, y mos juntem pues varias guardias romanes en Cataluña se dio un armach y después el resto de España son guardias romanes y bueno, pues fem una trobada pa unimos y pa disfrutar de ese tema, ¿no? Y convivir en una cosa mutua, ¿no?
¿Cuánta gent esperen en esa trobada?
Bueno, tinc que dir-vos que jo esta quinta trobada pues estava il·lusionada en ella perquè era la quinta i volia fer algo de trobada de més guàrdies romanes, ¿no? De plegar a cinc, ¿no? Y de hecho, ne teníem a Sadowit que volien vindre, que estaven totes confirmades, sí. Però resulta de que com ha coincidit, perquè han tingut que, perquè nosaltres la fecha que tenim programada, sí, per fer la trobada en Villarreal és el segon fin de setmana de Quaresma. Però com hi ha tanta activitat del poble i el 150 aniversari és el 16 dia, el mateix dia de Quaresma, el segon dia, diumenge de Quaresma, han tingut d'anar retrasant-la, i l'han retrasat hasta un dia que no n'hi ha res, que era l'11 de febrer, diumenge que ve. Entonces, què passa? Pues que ens han trobat de que les guàrdies romanes que venien tenen, sobretot els catalans, que eren quasi tots els que venien, perquè en València n'hi ha dos i no podien vindre, i ses 5 o 6 o 7 o 8 que volien venir a confirmar és, han dit pues, que tenen també altres activitats, que són les carnes d'oltes, el carnaval, el, sí, dia 10, sí, demà, sí, i no podien estar tots venint a trobar, i perquè tenien que estar en el carnaval i no podien estar en altres puestos a la vega. Entonces, bueno, pues, al final pues, han reduït que no venen, van anar desentint-se que no podien vindre, i no venia una que va mantindre la posició i que ve que és Armas de Flix. I els Armas de Flix pues, són 47 que desfilaran i nosaltres. O sigui, que jo volia ser més gran i no puc ser. O sigui, però bueno, la farem igual lluirà perquè serem sobre desfilant, serem sobre els 80 o 90, que està bé, però jo la volia fer gran, està. A l'any que ve.
En esta cas es rebran vostès, que són els africans i són els judíos de la sang, perquè enguany la cofradia té la medalla d'or. Uh-huh. És a dir, és un any que per a d'ell és molt important. Han parlat de que se concentraran en la casa dels Mundina i seran des d'aquest punt.
Sí, sí. A les 11 nosaltres ens concentrem allí per fer un xicot d'almorzar i després canviamos i no, no disfraç, perquè no és disfraç, és convertimos en
sí, se caracteritzen, romano.
Molt bé. I després, pues, i a les 11 hi sirem i farem per tot el casc antic, pues, passant per Sant Pasqual i després per la Sang i després la plaça La Vila, i ahir pues, acabarem el nostre recorrit i el nostre desfile.
En este cas, vostès ho viuen d'una manera especial, lògicament perquè a la cofradia se li dona el que diu antes la medalla d'or de la ciutat, però també per a vostès és un moment especial per el fet de, bueno, de ser, com ha dit antes, quasi 90 persones.
Sí, sí, desfilant hi haurà 90 persones, perquè també hi ha dones.
Clar. És mixte. Uh-huh.
Les dones també participen en el trobar. Són vestits de romanes i serem nosaltres,
sí,
representant a les romanes de l'època.
Se pot dir que dins del seu dels judíos, dels de Villarreal, hi ha alguna dona?
A veure, com anem a dir, militarment no, o sigui, el que és guàrdies romanos que coixim de judíos, no n'hi ha cap dona, però sí que en les trobades han pogut incorporar-les perquè participen com a romanes i que visquen com a romanes, no com a militar, sinó no com a judíos.
Sí.
Entonces li han donat l'opció i estan contentíssimes i participen i bueno, i lluís també. A part d'ahir, en les romanes va també una figura del César. També tenim un César. que el César, quan entraven en Via Àpia després d'unes guerres i triomfals, el César estava davant de tots. Se anava al César i, bueno, i això és un poc la representació. Entonces, en dins de Setmana Santa no ho poden fer perquè les dones no participaven en una cosa militar, però dins d'una trobada, sí, una trobada entre...
La del diumenge estaran, hi haurà, estarà també la figura femenina.
Claro, sí, n'hi haurà romanes i si no nosaltres acompanyamos i el César.
Quantes trobades tenen vostès a l'any aproximadament?
Pues venim a tindre unes dos, a part de la nostra, però a vegades coincidissin en fetges. Per exemple, en guany teníem una invitació del Pla de Santa Maria, de Tarragona, crec que és, i coincideix el dia 17 de març, que el dia 17 de març tenim la diocesana en altura. Entonces sí, tenim que estar en altura com a Setmana Santa. Entonces no podem estar en dos puestos, entonces no podem anar allí.
Com arriba a ser el rei dels judíos?
Bueno, pues arriba pues per diverses coses. Una és per antiguitat de lo que són guardia dins dels judíos, antiguitat que tinga una persona, pues el més que més antigues, no, el que més vell, no d'edat, sinó de anys que està des de
participació
de judíos. I altra és per organització i per persona que està d'alguna manera pues cuidant que allò seguisca, cuidant que allò vaja més i cuidant que la guàrdia romana, d'alguna manera, els judíos, en via real, estiguen tots ben mirats i des del poble que es vegin bé i que si n'hi ha algun moment de la història de que els judíos pareixien que no quedaven bé, ara pues això pues limpiar-ho, no? Entonces, la persona indica la junta de la sang, i dependís d'aquestes dues coses, el responsable que se dediqui a això plenament i que ho garantisi una continuïtat i ser els judíos respectables i tal, o per antigüitat una persona que també complisca el mateix, claro, que sigui responsable d'allò, no? Que se faci responsable.
I la indumentària que porten és propietat seua, propietat de la cofradia?
És de la cofradia. És propietat de la cofradia i volem pues ampliar-la perquè n'hi ha gent que vol ser i no n'hi ha prou trajes perquè estan complets, els trajes estan tots complets. Entonces volem fer una ampliació de 10 trajes i estem en el tema, a veure si el fem.
Se reuneixen periòdicament vostès o hi ha una persona que està en exclusivitat pendent d'aquestes coses?
Bueno, el rei dels judíos... I a part, pues gent de mateixos judíos que estem molt agrupats, molt units i que entre tots pues portem tot això, perquè tampoc sóc jo soles. El rei judíos no és el moment, no aporta tot això. Si no esperéis per tot el grup, tampoc se portaria, perquè si jo penso una cosa i aquí els altres me diuen que no, pues no se fa, perquè no se pot.
I en quant a la indumentària, és... tota la mateixa, o en les trobades vostès veuen que porta una indumentària i en un altre puesto, a lo millor, per exemple, els armats de Flix porten una altra indumentària?
Sí, claro, cada un pensa en una indumentària, en uns colors i uns trajes, no? Nosaltres tenim uns trajes que la gent el veu i diu que està perfecte, que és el que més pareguda a la història és...
Perquè hi haurà una documentació històrica, sí, que serà el que empara esta confecció d'indumentària, no?
I així, pues, quan se van fer estos trajes que portem, és que va fer, van pensar molt bé i van històricament van mirar molts llibres i van confeccionar un traje que és l'adequat, és el que més mos agrada a tots, i inclús als armats que venen de fora, perquè ells porten uns altres tipus, d'altra manera, i tenen... A lo millor, pues, més por si pos per poder tindre més dorats, més coses, no? Però la veritat és que el nostre és el que més s'aproxima, en el que coneixem, a el que portaven ells.
I per ser lo més correctes possibles, i seria, per exemple, pulseres, sortiges, pendientes, fins i tot, procurem cuidar aquests detalls?
Sí, lo que són pendientes, sinó que la gent que es agrada portar i tal, això pues se tenen que llevar els rellotges, per exemple. Entonces, clar, coses, clar. Això se té que llevar tot i tenen que anar pues es lo que no se portaba. Sí que es verdad que algú porta un pendiente xicotet que no es veu i que, bueno, no li diem res que el porte. Jo en porte un i és molt xicotet i no me l'ha llevat, però no se nota, no se veu. Però sí que intentem que no portem unes sortiges estrambòtiques i tal. Sí que és veritat que també les sortiges se podrien portar, perquè jo personalment ni sí que ne porte dos o tres. Però són dos o tres relacionades en el tema.
Sí, no, sí. Tot el que no siga, jo em referia a tot el que no siga que en aquella època ens podríem trobar.
Claro, claro. Estem intentant, pues, i després el que és la vestimenta, les sandàlies, anar tots iguals, uniformats, i entonces estem millorant totes les coses cada vegada. Des que vaig entrar jo, pues estem, no és perquè ho diga jo, és perquè és així, no? Perquè se va fer una uniformació perquè tots ja anem igual, van canviar sandàlies, van canviar muñequeres que no n'hi ha.
Sí, és que a mi em xirria molt quan veig algú que representa un moment de la història i veig algo que no era del moment. A mi, no sé si a vostè li passa igual.
Sí, nosaltres intentem això corregir-ho i que no estiga. I de la manera possible estem fent-ho bé. I ara tenim pues, uns canvis també que anem a fer pròxims per a millorar de tot el que és la vestimenta i que quede millor. O sigui que estem
pues, ara ens queda només que vostè convide a la gent per a veure aquesta representació i jo li deixo el micro a vostè per a que convide a tota la província.
Bueno, estem tots per fer una labor per a tots, no per a nosaltres soles, i si nosaltres venim i estem desfilant i no hi ha ningú que mos vegi i que mos disfrute de lo que fem, pues tampoc té ningú sentit. Entonces, per això que el disfrute és de tots, és nostre i del públic que ve a veure-nos. Entonces esteu tots invitats, tots, inclús de fora, perquè vindran d'Alcoi. Jo sé que venen d'Alcoi, venen de Villavella i venen de moltes parts de a veure-nos, perquè els agrada el tema i bueno, invitats estan tots per vindre a veure-nos i a la vegada que moltes estem desfilant i disfrutant, ells que disfruten de veure-nos de tot el desenvolupament que tenim i tal.
Pues Pascual Costa, rei dels judíos i centurió, responsable de la Guàrdia Romana. Gràcies per haver estat ací.
A vosaltres, gràcies.
Si tienes euforia, si tienes emoción, si tienes ganas de darlo todo, lo que tienes es una afición enorme.
La tienda Orange Carrefour Villarreal está con el Villarreal Club de Fútbol. Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ahora, con Love de Orange, toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa. Además, llévate un Smart TV gratis al contratar.
El fútbol lo cura todo.
¿Y para ti, qué es lo primero? Acércate a tu tienda Orange Carrefour Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Ya sé que soy solo una fuga, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres, entiendo que te desespere, pero esta es mi naturaleza, cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo.
Luis Cabedó, muy buen día.
Muy buen día, Susana.
Estem sentint la cançó que ens representarà en Eurovisió, que ve carregada de polèmiques, tant d'un costat com d'un altre.
Sí, no, la veritat que en esta vida, si la qüestió que parlem d'un bé o mal, i ho dic perquè ahir ja molts mitjans de comunicació ja diuen que era la segona cançó viral més escoltada a Spotify a nivell global, o sigui, això... Te puedo decir yo que en español, en letra en castellà, casi que no se concebís, no existís. Vull dir-te jo que la repercussió que s'ha donat d'editorials, programes de televisió, de ràdio, vamos, en pro de favor i en pro de contra, esta cançó la tindrem servida hasta el mateix dia del festival, vull dir-te jo que...
I este estiu se ballarà moltíssim.
Moltíssim, i arreu del món, i entres en YouTube i la de gent que opina, vamos, és una cosa lo que ha aconseguit esta cançó increïble. I ho dic perquè... en la història de les cançons en espanyol sempre han hagut polèmica.
I sí,
vull dir-te jo que cançons que han arribat a sentir-se al reu del món en espanyol des dels anys 40, que quasi que obrirem una sèrie de diversos capítols.
Anem a obrir un meló.
Sí, anem a obrir un meló perquè no te pots imaginar les polèmiques que també han hagut en els seus anys i les cançons i que també van crear controvèrsia en aquella època.
Però que no ens enteràvem tant, perquè, clar, si parlem des dels anys 40, quantes coses s'hauran dit i les cançons que desconeixem.
Sí, no? A part, avui en dia tenim televisió, ràdio, YouTube, Instagram, això, no? I ja que es comencem per la dècada dels 40, vull ficar-nos en context com era el Vila-real dels anys 40, no? I els anys 40, pues, acabava d'acabar-se la Guerra Civil.
Ojo.
I la gent, pues, molta fam. Però, bueno... Després de tanta pena també volien divertir-se, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
I és quan van començar a sorgir les festes del carrer, no? Jo recordo el Crist del Calvari, l'any 47 ja van començar a... I així com el nostre, doncs molts barris, no? Van començar, i entonces es començaven les típiques verbenes, no? Les verbenes, on se donaven a conèixer, perquè la ràdio tampoc és que fora una ràdio com ara, dinàmica i plural, i que n'hi ha mil cadenes a on elixir. Entonces hi havia el que havia, i la gent, doncs, s'enterava de lo que se movia en el món musical a través de les verbenes i tal. I així en Villarreal, per exemple, el més famós de l'època van ser Los Seis i Jazz, que a l'any 1940 actuaven habitualment al Café La Granja.
Vaya, que estàs i vais.
Sí. Pues esta banda va ser molt coneguda per tota la província de Castelló i gràcies principalment per les filigranes del trompeta Bautista Llorenç i el saxofonista anomenat Ricardo Cifre. Els altres components eren Manuel Juan, Julio de los Ríos, Juan Bautista Miró, Manuel Ferrandis i Luis Llorenç, que eren els components d'este grup, Los Seis i el Jazz, i que van tenir gran notorietat a la nostra localitat i a la província. Però també en aquella dècada van sorgir altres orquestes que també amenitzaven els veïns en les festes dels masells, que també es començaven els masells entonces a proliferar i a la gent...
I a fer les festes d'estiu.
Sí, d'estiu i tot això. I va ser l'Orquestra Columbia, que va ser que creà l'any 1948, i un any després l'Orquestra Janeiro, que són les altres agrupacions musicals que van amenitzar, pues, això, els vilarealens d'aquella dècada. Però aquests grups cantaven les cançons que ara en un moment parlarem de la dècada i any per any, no? Des de l'any 40 fins a l'any 49, que abarca la dècada dels 40, i les polèmiques que van haver en aquells anys. I si te pareix, doncs comencem.
Comencem per aquestes cançons que hi havia una polèmica darrere.
Sí. En totes n'hi ha polèmiques. I ja t'he dit que totes aquestes cançons van ser en espanyol i arreu del món, o sigui, la Piquer, que era la que estava de moda, entonces i tal, i tots tenen un trasfondo darrere, no?
Y la primera canción que va a ser, digamos, el hit, ¿no?, de la Incoranta.
¿De la época?
De la época era, en el Incoranta va a ser A la lima y al limón, un sencillo de Concha Piquer, que ahora nos fijará una miqueta con...
La vecinita de enfrente, no, no, no tiene los ojos grandes, ni tiene el talle de espiga, no, no, ni son sus labios de sangre. Nadie se acerca a su reja, nadie llama en sus cristales. Que solo el viento de noche es quien le ronda la calle, y los niños cantan a la rueda, rueda, esta triste copla que el viento le lleva. A la lima y al limón, tú no tienes...
Pues sí.
¡Y quin record és de cançó!
Bueno, això també tinc que dir-ho en el contexto que... moltes persones que tindran avui en dia 84, 85 anys són persones que van néixer en aquella dècada. Ma mare ja fa 4 o 5 anys que va faltar, però aquestes cançons, jo recordo ser xiquet i cantar-la, ella quan em ficava a limpiar la cera.
Tots l'hem sentida, eh?
Per això, i segurament totes les següents també.
I tenia polèmica aquesta cançó?
Sí, i te conto una miqueta. Aquesta cançó va ser publicada l'any 40 dins del gènere de la copla, de la que van ser els autors Manuel López de Quiroga i Miguel, i la música de Rafael de León. La descripció de la lletra recrea la situació de la veïna de davant de la casa de la cantaora, la qual era una dona poca gràcia, físicament, i que tothom se burlava d'ella, perquè se quedaria soltera, segurament. Aquesta situació, que per a una dona de l'Espanya de l'època era un autèntic propi, no? O sigui, no obstant, cap al final de la cançó l'argument fa un tomb, ja que a l'altra tenda la doncella per fi troba marit, 20 anys més gran que ell, però que era magistrat o juez, o sigui, va pillar una bona peça, no? I el context de l'època es ressalta que l'únic paper socialment acceptable que esperava la dona era trobar un marit i convertir-se en mestressa de casa. El tema es va convertir en el número 1 a les llistes dels més populars d'aquella Espanya dels anys 40. O sea, la dona, entonces, hoy estén parlant de zorra y aquella época quedase solterona, pues como que también estaba...
Sí, pero tenía un trasfondo como que era lo único que la relegaven a la dona, que el que tenía un pensament més enllà de lo que... Perquè al final és com els artistes. El que és artista és el que vol traslladar-li al públic realment la veritat, i és que una dona... havia d'estar això. Ah,
de ama de casa i nada más, no tenia tampoc...
I no passava res si se casava un home més major,
no.
I nada de nada, però si no, ja ho saps, solterita te quedas.
Sí. I ja passem a l'any 41, la cançó Tatuaje, també cantada per la Concha Piquer.
El vino en un barco de nombre extranjero lo encontré en el puerto un anochecer. Cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón, y en su voz amarga había la tristeza doliente y cansada del acordeón. Ante dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer.
Ojo, la cançoneta, que xula.
Pues esta cançó va ser a l'any 41, va estar composada per Manuel de Quiroga, que en aquell home segur que este home era no va más, i la lletra era de Rafael de León i Sandro Valerio, i va ser popularitzada per la mismíssima Concha Piquer, arribant a ser una de les seues coples més famoses del seu repertori, i la cançó més escoltada al món espanyol en aquell any 1941. Aquella cançó a tota Sud-amèrica, això la cantava tot el món. Per cert, Susana, esta cançó té la peculiaritat que combina estrofes amb ritme de vals amb altres que tenen ritme de tango.
Sí, sí, sí.
I,
sí.
I la va d'això. Esta, pues, ixa és la característica. Ara anem a passar ja a la de l'any 42, que es diu Mírame, una cançó de Celia Gámez, i que segurament també ens recordarà a les nostres pares cantant-la.
Siento renacer el piso amor al saber que volverás. Cuando vuelvas a mi lado al fin buscaré en tu mirar el inmenso consuelo de sentirme junto a ti. Y al llegar te diré mírame, y al mirarme dirás quiéreme, y mis ojos dirán bésame, que tus besos me harán.
¿Esta tiene algún trasfondo morboso?
No, esta Mírame es una canción estrenada en 1942 y el tema principal de la revista musical española Yola. Estaba protagonizada por Celia Gámez y va a ser estrenada al Teatre Eslava de Madrid el 14 de marzo de 1941. El espectacle va a sollir un enorme èxit de públic, consagrant el seu tema principal, Mírame. Com la cançó en el número 1 a les llistes d'èxits espanyols de l'any 42, segons les dades de la Societat General d'Autors. Es tracta d'una cançó d'amor que celebra la trobada imminent de dos amants que durant un temps van estar separats per circumstàncies de la vida. La típica cançó de amor de verano.
Sí, era esta cançó com que ens acostumbrava per aquest patiment que havíem de tindre de no veure la persona que amàvem i tot això, no? Era com la pel·lícula de la Casa de la Pradera dels diumenges per la vespre.
Més o menys, esperava en plorera. Passem a l'any 43, a la cançó Rascallu, que esta sí que és veritat que va tindre polèmica en el seu dia, i ara te contaré el per què.
Cuando mueras, ¿qué harás tú?
Historia que contóme un día viejo enterrador de la comarca. Era un viejo que la suerte envía, su rico bien arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa, y la gente murmuraba con misterio: es un muerto escapado de la
fosa.
Pues sí, Rascallu va tenir polèmica i ara te contaré. És una cançó composta i interpretada per el músic mallorquí Bonet de San Pedro i es tracta d'un dels èxits musicals més grans a Espanya durant la dècada dels 40. Descripció de la cançó, pues, ambienta un ritme de foxtrot i amb una base d'indudable humor negre, el tema relata la història d'un personatge que visita el seu amor mort al cementari i l'entaula amistat en altres esqueletos diversos del cementari. A més, es pregunta què farà el personatge una vegada mort, ja que únicament serà un cadàver. D'enorme èxit en el seu moment, el tema es va alçar al número 2 en les llistes d'èxits musicals de l'any 43. Esta cançó va xocar amb Franco, a més de qüestionament dels dogmes de la religió catòlica, l'oficial al país en aquell moment. La vida després de la mort, amb la estrofa «Quan moriràs, tu seràs un cadàver nada más». Quan l'origen de la cançó s'ha especulat, no? Eixa frase, claro, xoca en la Iglesia Catòlica, no? I quan l'origen de la cançó s'ha especulat sobre la inspiració de l'autor en el tema en la boda negra del cubà Alberto Villalón, alhora basada en un fet real sobre un enamorat, Francisco Caamaño, que a l'Havana, de principis del segle XX, va desenterrar a la seva promesa, acabant de morir per tuberculosi per conviure amb el cadàver. O sigui, que la cançó està inspirada en veritat en un hecho real.
Quan dius «Cuando mueras, que harás tú», ho diu, dona la contestació la mateixa cançó i diu que seràs un cadàver nada más. I clar, entonces la Iglesia va dir «como que no».
No.
Que això no és real i ahí polèmica, claro, i va ser en la Iglesia.
La nostra religió mos ve...
No obstant i tot, va tindre... se va cantar, sí, com sí, allò de...
Ja han tingut diferents versions. Crec que hasta l'orquestra Mondragón, hasta farà 20 anys, la cantava com una del seu repertori. Passem a l'any 44 en una altra cançó que molta gent almenys no coneix el trasfondo i té molt de so. Ojos Verdes.
Apoya en el piso
patio de tu casa un día. Mirabas abrirse la noche de mayo. Pasaban los hombres y tú sonreías, hasta que a tu puerta paré mi caballo. Serrana, me das candela y te doy este clavel. Ven a tomarla a mis labios, que yo fuego te daré. Bajé del caballo, de cerca te vi, y fueron tus ojos dos verdes luceros de mayo para mí. Ojos verdes, verdes como la albahaca.
Pues sí, ojos verdes de un trasfondo que a lo mejor molta gent se queda sorprès. I esta cançó, per cert, en esta interpretació la cantava Miguel de Molina, que la va tornar a popularitzar encara més en l'any 1943, i en el qual la vam escoltar. Però, per cert, també la va interpretar Concha Buica i la Concha Piquer, la cançó. Va ser publicada l'any 1937, sent una cançó romàntica del gènere de la copla, composada per Manuel de Quiroga Trecamí, este home, i amb lletra de Rafael de León i Salvador Valverde. És considerada una de les més famoses coples espanyoles. El germen de la cançó va néixer en una trobada a l'any 1931 entre Rafael de León, Federico García Lorca i el mateix Miguel de Molina al Café La Granja Orient de Barcelona, quan Lorca va estrenar Yerma.
Claro, ahí ya me cuadra.
Durant una nostàlgica conversació, el marquès León va escriure en una servilleta algunes frases sobre el verd típic d'Andalusia, inspirant-se en el romanç Sonàmbul de Lorca. A partir d'aquest embòs, va compondre Ojos Verdes, amb Salvador Valverde. Però la seva banda, la música, això com a títol, estan dedicats al color dels ulls de la dona del compositor Manuel de Quiroga. La cançó es va estrenar a l'any 37 al Teatre Infanta Isabel de Madrid durant el segon acte de l'obra Maria Magdalena del trio Valverde, León i Quiroga. En aquella ocasió, Ojos Verdes va ser interpretat per la cantant Rafael Nieto. La cançó va ser gravada també l'any 1937 per Concha Piquer i dos anys després per Consuelo Heredia. Però tinc que dir-te, Susana, que durant el franquisme la cançó va partir la censura del règim, arribant fins i tot a ser prohibida la seva radiodifusió, per la qual cosa la lletra de la cançó va haver de ser alterada en la frase «Apoya en el quicio de la mancebilla», es va canviar per «Apoya el quicio de tu casa». El significat d'aquesta cançó romàntica representa un amor frustrat. De fet, segons la musicòloga Laura Viñuela, la cançó descriu la trobada entre una prostituta i el seu client. També, d'altra banda, s'ha vist referenciar a l'homosexualitat a la lírica de la cançó, per la qual cosa s'ha volgut reivindicar com a part de la música de la LGTB, del col·lectiu LGTB. I és que en l'any 1925, segons el historiador de la copla Manuel Francisco Reina, la versió escrita per el poeta homosexual Rafael de León a Barcelona durant la trobada amb Lorca i Miguel de Molina, este últim reconegut homosexual i que havíem escoltat, es refereix a un amor entre dos homes, segons va declarar el mateix Miguel de Molina en una entrevista amb Carlos Herrera durant aquesta conversa que van tindre a l'any 31, on van parlar sobre els mariners de ulls verds.
Bona polèmica. I algo que no sabíem.
Pues ara, en l'any 45, la cançó que vam trobar és El Gitano Señorito, que és la que més se va escoltar aquell any.
Nina, nina, que mira, mira, va. Nina, nina, que mira, mira, va.
Cuando al mundo me trajo mi madre, sin contar con mi menda paná, me enseñaron algunos cantares que de ellos me van. amargo para no trabajar.
Ole.
Yo no soy gitano canatero, no soy sartenero, ni soy bailao. Yo camelo que tú eres mundo entero, sé quitar el sombrero lo mismo que yo.
Dale, 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 piensa el borriquillo. Dale pa' que pueda caminar. Dale, 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 piensa el borriquillo. Dale que si no, no puedo arrancar. Nina, nina, que mira, mira, va.
Ve.
Sí.
Esta cançó, en veritat, en Espanya va ser molt coneguda per Pepe Blanco. La versió que acabem d'escoltar ara és de Los Churumbeles d'Espanya. I te contaré quina és el perquè. Aquesta cançó la va fer molt popular Pepe Blanco en aquell any 1945, però la realitat és que l'autoria d'esta cançó la devem a Los Churumbeles d'Espanya. Fernández Ruiz, nascut a Llorca, a Múrcia, va crear la banda en què es faria famós a l'any 1949. Motivat per la necessitat de fugir de l'Espanya de Franco, on les seues idees republicanes li havien valgut uns quants mesos en un camp de concentració. A Pepe Fernández, com se'l coneixia popularment, li va costar poc formar el grup. El portentós violonista comptava amb el suport de decidir dels seus cinc amics i acompanyats de los maestros cantores, conjunt que havia format ja en l'any 1944, i al qual ràpidament es van sumar cinc músics més, entre ells l'acordeonista Medardo Díaz, el violinista Luis Companys i el cantant Mario Rey. Just van partir a Cuba, on van remondre poc temps, concretament fins a l'any 1950, quan la banda es va traslladar a la veïna Mèxic. Van ser temps incerts. La decisió d'abandonar la illa va arribar a posar en perill el futur de l'orquestra, quan un dels seus membres, clau ni més ni menys que el cantant Juan Torregosa, va decidir quedar-se a viure allí, en l'Havana. Finalment, després de buscar desesperadament un substitut d'aquest, Fernández va aconseguir que ingressés en la seva banda el mític Juan Lígido, la veu del qual va acabar conquistant el gran públic de Mèxic. Precisament va ser el país azteca on els Churumbeles d'Espanya van desenvolupar un estil propi, gràcies als quals es van fer cèlebres, només al seu país d'adopció, sinó també al reste de Llatinoamèrica. O sigui, estos són exiliats espanyols que van triomfar a Amèrica i que jo ni sabia que existien. I a raïs d'indagar sobre esta cançó, a Espanya era Pepe Blanco el que la cantava, però en veritat els creadors i la van fer triomfar arreu del món va ser este grupo.
Hombre, després d'haver estat uns quants mesos en un camp de concentració... perquè no ens podem ni imaginar, eh?
Sí. I ja passem pues, a l'any 1946.
Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Me da leche merengada, ay, qué vaca tan salada, tolón, 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 tolón. Un cencerro la he comprado, que a mi vaca le ha gustado. Se pasea por el prado, mata moscas con el rabo, tolón, 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 tolón.
Pues esta cançó, a mi, a part de que la cantava ma mare, me recorda a la meva filla, perquè no t'ho creurà, Susana, però jo a la meva filla la dormia cantant esta cançó.
Sí, 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 sí. Clar, a més com és facileta.
I l'única que aconseguir dormir-la. Pues Mi vaca lechera és una cançó composta per Fernando García Morcillo i lletra de Jacobo Morcillo, publicada l'any 1946, convertint-se en el tema més popular de l'any a Espanya, i segona, des de la Societat General d'Autors d'Espanya, la de més recaptació, o sigui, estava tintinca.
Estava a fer caixa, no?
Sí. És un títol divertit, quasi infantil. La cançó relata la felicitat del propietari per posseir una vaca que li proporcionava llet merengada, arribant a equiparar aquesta propietat amb l'amo que professa la seva parella, amb els seus formatges, els seus besos... Tot i la simpàtica de la lletra, s'ha volgut trobar ressons en la precarietat i la misèria en què vivia la major part dels ciutadans de l'època. En una postguerra autàrquica coneguda com els anys de la fam.
I tal.
Caracteritzada per l'escassez de menjar, tenir una font d'alimentació com la descrivia la cançó constituïa un autèntic somni per a la població. I com assenyalava Manuel Vázquez Montalbán en el seu llibre, esta cançó compensatòria de la desnutrició comunitària.
Comunitària, i tant que sí, i tant que sí. Tot el món en tenia la felicitat que teníeu perquè tenia una vaca
i podia menjar. Sí.
Ojo lo que se va passar. Està molt bé aquesta reflexió per a que la gent s'imagine que cantant aquesta cançó i imaginant-se la felicitat que, per el simple fet
de veure un godellet de tindre i poder fer molts formatges i d'això.
Ojo.
Sí, sí. Passem a l'any 47, ja, i així ja ens trobem a la que se considera en l'època la enemiga de la ràdio, que al temps ha demostrat que no.
Cuando llegarás y yo te cantaré y tú me verás la televisión. Pronto llegarás y yo te cantaré y tú me verás. Vísteme bien, mamá, vísteme bien, que voy a transmitir. Ya no hace falta tener buena voz. Hay que lucir bastante el figurín.
Pues sí, la televisió, cançó de Lolita Garrido, més coneguda en veritat per Dolores Garrido Guardiola, esta valenciana de Manises, nascuda l'any 1928, va ser una cantant de bolero, de swing i pop, coneguda en el nom de Lolita Garrido. I que en l'any 1945 es va traslladar amb la seva família a Madrid i es va iniciar artísticament com la vocalista d'orquestes com la de Fernando García Morcillo. En l'any 1947 firma la discogràfica Columbia i publica un LP amb cançons com Jo em demano compassió, Ahir vaig fer dos mesos, i amb nous rimes com el Passapoga o amb Espiritual Bogui. Andúes amb rime de Bogui Bogui. També va gravar en la que seria el seu primer gran èxit en el bolero Viajera i amb el tema la televisió a la cara B, també molt popular i que és la que més repercussió va haver a nivell mundial en esta cançó.
Antes volien menjar i després volien lluir el figurí, no? Veia la televisió, claro. I quan va arribar la televisió era com que la gent esperava que el món canviara per complet.
Sí.
Va canviar per complet també.
Pues sí. Pues ja passem a l'any 48 i una altra cançó de Juanita Reina molt famosa que se diu Y sin embargo te quiero.
Me lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise imponer atención. Cuando vinieron los llantos, ya estaba muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me quería. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar. Te quiero más. Más que al aire que respiro y más que a la madre mía, que se me paren los pulsos si te dejo de querer.
Pues sí, esta cançó...
Que es que dona ganes de plorar i tot, pobreta, quin drama
té. Sí, sí. És que el drama...
Què li passa? Quin drama té esta dona?
Pues sí, la cançó Y sin embargo te quiero, Juanita Reina, és el títol d'una cançó composada per Antonio Quintero i Rafael de León i Manuel de Quiroga, que va ser estrenada per la tonadillera Juanita Reina al seu espectacle Solera d'Espanya número 5, estrenada al Teatre Reina Victòria de Madrid un 13 de febrer de l'any 1948. I la lletra tracta d'una sambra en què es canta l'amor incondicional, sec i passional que sent una mare soltera per el pare del seu fill, que la ignora i la menysprea, divertint-se amb altres dones i ni tan siquiera reconèixer la paternitat del xiquet.
Que haver-les havia, i muchas.
Sí. te dones cuenta que también ya había polémica en aquella década, ¿eh?
Pero y compatíame, y se posa en escena, y esa forma de dirmos que tenía el cor partit, y per un moment, entonces ella, ¿no?
Sí, sí, sí.
I tots també, eh? Que vosaltres també suposé que vos posava la pell de...
Sí, sí, és una cançó que és molt bonica. I ja per acabar la dècada cantarem, escoltarem una cançó que estic segur que més d'algú l'ha sentida.
Tengo que hacer un rosario.
Sí, mos hem enganyat, és la cançó la de l'emigrante.
Sí, pues canviem. Però esta també era molt escoltada, eh?
Sí, home, el rosario, però és d'estes lletres absurdes, ara que traus el tema. Te sí, voy a hacer un sí. rosario con tus dientes de marfil. Tu pensa, eh? Els dentistes, ja, mira, en pocs com esto, això és maltrato, eh? Tu t'imagines que te voy a hacer un rosario con tus dientes, Susana?
Pues mira, chico, més val que no te'l faig, eh? Tu dices on està, no? Anem a la cançó que sí que ens ocupa.
Adiós, mi España querida.
Uy, esta.
Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando, porque lo que más quería, atrás me lo iba dejando. Llevaba por compañera a mi virgen de Sahil, un recuerdo y una pena, y un rosario de marfil.
Quan hem començat a sentir-la, jo crec que sempre ens havíem quedat
en l'estribillo.
Antes de parlar d'esta cançó, tantes voltes que hem pensat quantes vegades ha emigrat gent d'Espanya i lo mal que s'ho han passat, i que poquetes vegades pensem ara.
En la gent que ve així en Cayuc.
Tot lo que se deixa darrere.
Sí. Yo, pero eso me, a mí se me fica la piel de gallina cada vez que la escucho, me emociona, es una de esas canciones que te emociona, ¿no? Porque lo duro que te que ser udisase todo lo que hubo, ¿no? Y per intentar mejorar para tú y la tu familia.
No, no, per intentar sobrevivir, incluso y fugir de las guerras, sí, sí, sí. De la miseria. Mm. Y claro, ahora nosotros que somos un país que rebem gent y no se nos ocurrís pensar en esta cançó, no?
Sí, sí, no, no, esta cançó, jo crec que quan traven les notícies tenien que ficar-la i la gent pensar, en vez de parlar, perquè n'hi ha molta gent que parla i no pensa, me pareix a mi, eh? Però bueno, aunque el emigrant, nosaltres el veiem en aquest trasfondo, té un altre trasfondo, que ens quedaràs una miqueta sorpresa, Susana, que no te ho cregues, no? Y es que El emigrant está escrita por el cantador Juanito Valderrama y composada por el mateix Valderrama y el guitarrista Manuel Serrapi, més conegut per el Niño Ricardo. Es considerada una de las creaciones más destacadas e icónicas de Valderrama. Va a ser estrenada a Tánger a l'any 1949. Los primeros compasos de la canción van a surgir, según relataba el mateix Juanito Valderrama, en 1949, en una actuación ponferrada, acompanyant a la guitarra per el seu amic Niño Ricardo, quan este li va fer una improvisació que constituiria la tornada de l'emigrant. Valderrama va parar l'actuació i li va dir: «No em perdis esta frase que acabes de fer». En acabar l'espectacle, Valderrama va escriure uns versos sobre una factura d'hotel on se n'allotjaven i va posar: «Adiós a mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida». A lo largo de esta mateixa gira de Camí a la Ratxe, Valderrama va mar escrivint-le la resta, recordant la seva actuació davant dels exiliats espanyols que vivien a Tànger.
Dels exiliats espanyols.
Sí. Ja en la Ratxe es va juntar al piano del teatre Valderrama i Niño Ricardo i van anar component la cançó, i el mestre Pito, que era el pianista que acompanyava l'espectacle, era l'encarregat de transcriure a la partitura i la composició. Según relata Valderrama, van haver de signar tots tres, encara que Pito no havia posat ni una nota, perquè havia que figurar una música qualificada que firmés la partitura. Juanito Valderrama, que va lluitar a la Guerra Civil Espanyola en el batalló de la CNT, va escriure a Ponferrada esta cançó en homenatge als que es van exiliar d'Espanya després de la victòria del bàndol que va guanyar. Irònicament, era una de les preferides del dictador Francisco Franco, que en una ocasió el va felicitar personalment per a la composició, creient que es tractava d'una cançó patriòtica. En relació amb el títol de la cançó, Valderrama manifestava en l'any 2004, en una entrevista, dient: «Vaig escriure l'emigrant en veure plorar als espanyols que se'n van tindre que anar al Marroc. Jo li hauria posat l'exiliat, però m'haurien afusellat». Esta copla s'ha convertit en un himne per als espanyols emigrants. I esta és l'última cançó de la nostra dècada i que té aquesta cosa darrere de cada una que a mi molta gent desconeixia i que avui pues, hem intentat desvelar-la.
Que li van tindre que canviar el títol perquè si no haurien tingut problemes. I, per exemple, en Zorra, què ha passat en lo de la paraula zorra? Que tu, claro, este matí estàs comentant-me algo.
Sí, no, en Zorra han tingut que pues, Zorra de Nebulosa es convertís pues, això, en la segona cançó més viral del món en Spotify i la notícia del seu accés en atenció mediàtica es produeix el mateix dia que Radio Televisió Espanyola ha presentat la traducció oficial a l'anglès de la lletra amb el terme Vixen.
Clar.
Com a equivalent al títol de la cançó. Així consta en esta classificació en les plataformes d'àudio sueca que comptabilitza els temes que més sensació està generant en el seu catàleg. Ja siga per un augment en les seues reproduccions o bé en la freqüència en què és compartida o en la quantitat d'oients nous que l'han descoberta. Per cert, Susana, Vixen, segons el diccionari de Cambridge, pot ser una dona desagradable, mentre que altres manuals ofereixen la definició d'arpia o víbora. O sigui, evidentment no té res que veure en el context que nosaltres així a Espanya la coneixem.
Clar, però se li té que donar, aquesta paraula se li té que donar el mateix sentit per a quan l'han traduïda en els altres llocs del món. Què té pa a nosaltres? Val.
Clar.
Perquè, clar, nosaltres sí que és veritat que la paraula zorra la identifiquem aixina, quan no el mateix vol dir, quan un home li diuen este que zorro és, és com que és un tio molt sabut i molt tal, i què diferència quan diuen que esta dona és una zorra, no? Jo entenc que ho hagin traduït,
Sí, no? Volen donar-li una suavitzar un tema, perquè nosaltres som d'una manera, els francesos d'una altra, els eslovenos d'una altra, segurament, i al millor no arriba, volen donar-li un missatge més
light. Pues fíjate, jo crec que és una clara candidata preferida a tot arreu del món per a guanyar Eurovisió.
Jo no sé, però és un xicle. Esta cançó, la fiques i l'estribillo de la pega, que això ja és un... O sea,
però
la cançó és una castanya, pot ser, no?
Però la música també és molt ballable.
Sí, té tots els condiments per a que supongo que els experts en festival... Dóna compte que això en 2 hores te té que enamorar i te té que tindre ganes de tocar el telèfon per dir que és la més bonica, no? Entonces, no sé lo que durará después. Posiblemente esta canción la comparen ya en la de Alaska, esta, ¿a quién le importa, no? Que porta 30 años y la gente encara sigues cantándola, ¿no?
Luis Wills ha arribat, han parlat de la dècada dels 40. ¿Tindrem més dècades?
Sí, la próxima vegada probarem en la dècada dels 50 i a veure què mos trobem, a veure si té algun amagat també com aquestes cançons.
Sí, anem descobrint coses com en els quadres, no? Quan pinten els quadres que descobreixes aquestes coses.
Que a vegades escoltes un quadre, veus un quadre i després te conté un especialista.
I te diuen, ojo, fíjate en això perquè hi havia algo que això volia dir. Bueno, pues en les cançons lo mateix. Luis, gràcies per haver vingut.
Pues molt bé, hasta la próxima.
Ens despedim en la cançó.
Ya sé que soy solo un azul, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres, entiendo que te des
desespere, pero esta es mi naturaleza. Cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Si salgo sola soy la zorra, si me divierto la más zorra. Si alargo y se me hace de día, consigo lo que quiero. Jamás es porque lo merezco. Y aunque no esté comiendo el mundo, no se valora ni un segundo. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de puta. A la que ya no le va mal, a la que todo le da igual, la vida me brilla total. Soy una zorra de postal. Yo soy una mujer real, y si me pongo visceral, de zorra pasaré a chacal. Te habrás metido en un carpal. Soy una zorra de postal. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de postal.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
La Moderna, café, tapes y copes. Ven a disfrutar de los mejores desayunos y cafés. También puedes degustar sus bocadillos fríos, así como pasar un rato agradable con amigos en nuestros tardeos. Te ofrecemos montaditos con cerveza y todos los martes, promoción, dos cervezas y una tapa a elegir. La Moderna, café, tapes y copes, abierto de lunes a domingo. Nos encontrarás en calle Perejil, número 1 de Villarreal.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío 12, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Qué mágico es compartir buenos momentos con nuestros familiares, amigos o celebrar los cumpleaños de los más peques. Pues mucho mejor es hacerlo en McDonald's. Con sus McMenús, sándwiches, McCafé, Happy Meals, postres, nada sabe como McDonald's. Y ahora prueba la nueva McCrispy Legend en McDonald's Castellón, Villarreal, Onda y Burriana.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Este diumenge el mini submarí necesita el teu suport. A les 2 de la vesprada, Villarreal B, Tenerife. partit fonamental per a les aspiracions del bé. Cada abonat en disposa de 5 entrades d'invitació d'ús exclusiu per a afició local. Diumenge a les 2 en l'estadi de la Ceràmica Villarreal B Tenerife. Te esperem.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Ahora sí, ahora es el momento de una buena reforma en casa. La cocina, los baños, las ventanas, las puertas de interior. Y lo tengo claro, voy a ir a Big Mother Arbo en Avenida Pío 12, Villarreal. Grandes profesionales con grandes ideas. En el Arbo me financian.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
A Imprenta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorenç.es o troba'ls al carrer Àngel 7 de Villarreal.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654 y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Maria Fajardo, regidora i portaveu de Compromís per Villarreal, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i tots.
Mire, com que vostè és la presidenta de la Comissió d'Investigació de Vilabici, clar, a mi m'agradaria preguntar-li, perquè així va estar el regidor de Mobilitat i va dir que tenien, que els havia passat tota la documentació. Tenen tota la documentació?
No, i és més, no la tinc ni jo com a presidenta, per això em va sobtar prou, no només l'afirmació del regidor de Mobilitat, sinó també que jo el que vaig deixar ben clar, jo sóc la presidenta d'aquesta comissió d'investigació precisament perquè tinc una conversa en un primer moment amb el regidor Emili Obiol que em planteja aquesta possibilitat, per una qüestió que a mi personalment em va fer, em va parecer molt lloable, perquè era una qüestió de, com que nosaltres érem equip de govern en el moment que se licita este contracte, pense que per garantir la imparcialitat, doncs estaria bé que no fórem nosaltres qui tinguérem la presidència i que fora Compromís, en el sentit de que, perquè no siga la dreta, per dir-ho d'alguna manera, eixe gest de germanor, no? Anem a qualificar-lo. Aleshores, en eixe cas, jo li vaig dir a Emili que moltíssimes gràcies per pensar en nosaltres, però que no considerarà que, o sea, que no considerava que fora necessari ni que jo personalment em veia en la informació suficient com per aportar endavant aquest expedient, perquè jo al final no estava ahí. No estava ni gestionant quan aquest contracte es licita, ni després he estat perseguint aquest cas com sí que ho ha fet Vox, el partit Vox, que sí que des de fa gairebé 2 o 3 anys ha començat ja a preguntar reiteradament i és un tema, per dir-ho d'alguna manera, que ha capitanejat ella als plens. Aleshores li vaig dir que molt agraïda per tindre aquesta consideració, però que igual no ho veia. I després, quan finalment es porta a terme aquesta comissió d'investigació i es fa la primera sessió de Constitució, és l'alcalde qui presideix la comissió en aquesta primera sessió, com se fa en totes les comissions ordinàries. En aquesta comissió d'investigació no és una excepció en quant a funcionament. I l'alcalde proposa de nou, allí davant de tots els regidors, que siga jo qui pugui ser la presidenta. Vull dir, a mi me fa presidenta l'alcalde. És qui pensa que pot delegar en mi aquesta funció. I jo accepte eixa proposta i a banda d'acceptar eixa proposta se sotmet a votació i la meva sorpresa és que tots els grups que estem en la comissió, que són tots els grups que formen part de l'Ajuntament, tot el món vota a favor. de que siga compromís, en este cas en la meva persona, la que portem la presidència de la comissió d'investigació. Per la qual cosa jo me sent molt, molt lloada pels meus companys, perquè al final sí que confien que compromís és aquest partit que pot fer de més imparcial en una investigació com aquesta. Aleshores, jo molt contenta. I el que sí que li dic a Emili i també li dic a l'alcalde és que jo no vull portar endavant una comissió de la que jo no tinc informació i que m'agradaria que pogueren facilitar-me tota la documentació que tinguen a disposició en l'Ajuntament i que estigui relacionada en aquest tema, i automàticament de paraula em diuen que estaran a la meva disposició per allò que jo necessite sense problema. Però després, quan fem un llistat que s'enumera en la primera comissió la primera sessió que tenim de la comissió d'investigació, se fa un llistat que concretament i se llistat el fa la portaveu de Vox, perquè repetisc, és la que ha capitalitzat este, este problema o este tema des del primer hora, i demana una sèrie de documentació que, evidentment, com a presidenta, jo pensava que anava a tindre-la abans de que aquesta documentació la passaren a tots els grups, perquè si una documentació se demana en comissió, evidentment, els l'han de donar a tots els partits, a no ser que hi hagi una justificació. I jo me trobo en la sorpresa de que jo no la he rebuda, tampoc, vull dir, jo aquesta documentació tampoc la tinc, tampoc tinc accés a cap expedient o a cap document que no tinga accés qualsevol membre de la comissió, ni a mi m'han facilitat, vull dir, no, jo tinc la mateixa informació que tenen la resta dels meus companys i companyes. Aleshores, que així se diga, com llevant-se importància, jo no puc contestar-li a res, com se va dir en esta ràdio, jo no puc contestar-li a res, pregunte-li a la presidenta, que és de compromís. No, perdona, és que la presidenta l'han posat vostès, la presidenta la posa l'alcalde, no és que jo siga la presidenta perquè m'ha vellit, no, la presidenta la posa l'alcalde. Jo repetisc, me pareix un gest de deferència cap a nosaltres i em sembla bé, perquè això simbolitza la imparcialitat que es pretén que se tinga en aquesta comissió d'investigació, cosa que està molt bé, però jo no tinc informació, per la qual cosa no puc dir-los res que jo sàpiga, perquè jo tampoc ho sé.
És dir, la cosa està aixina. Sap que esta legislatura se caracteritzarà per això de que no tenen els papers, és dir, les anteriors al final ja era un soniquete dels empats del PP, esta serà és que no tenim els papers, no tenim documentació. Això és el que jo els sent a tots els grups polítics cada volta. I el que em deia l'altre dia Emilio Biol és que ells no poden donar-los res que l'administració pública, és a dir, l'administració de l'Ajuntament, no es puga donar, perquè ells van al mateix ritme de la gestió que té l'Ajuntament de Vila-real, és dir, molt per baix de lo que se suposa que tindria tindre un ajuntament dels habitants que té esta ciutat.
Sí, però mire, per posar-li un exemple. En la documentació que se sol·licita en la comissió d'investigació en la primera sessió, val? La primera cosa que es demana, i per posar un exemple per a que la gent ho entenga, són els pressupostos que es presenten les empreses en el moment que s'obre la licitació del Vilabici, vale? O sea, del Bici Vila, perdona. I són 1, 2, 3, 4, 5 i 6 empreses que quan s'obre la licitació presenten la seva proposta per tal de presentar-se a aquest concurs.
Sí.
Val?
Sí.
Doncs aquesta informació nosaltres no la tenim. Quan s'ha demanat per escrit i s'ha demanat en una comissió que consta en acta que s'ha demanat aquesta informació. Doncs avui, perquè ha sigut avui, a les 10 i mitja del matí concretament, rebem per mail un enllaç que ens faciliten des del Departament de Contractació d'este ajuntament, que va directe a la licitació del contracte que se va adjudicar a l'empresa concessionària. Ja, però és que el que hem demanat són els pressupostos previs que se presenten des del moment en què la licitació s'obre, no el contracte que s'ha signat en l'empresa concessionària. Vull dir, el que demanem no... Això també, gràcies. Però demanem 15 documents més que porten enllaçats a altres documents que, repetisc, no els tenim. La comissió següent és el dijous. A priori, si vegem el reglament, nosaltres hauríem de tindre la documentació que s'ha demanat en una comissió informativa i que consta en acta per a la següent sessió de la comissió.
Clar.
Val, perfecte. Encara n'hi ha dies, perquè la propera sessió que n'hi ha convocada és dijous que ve. Però és que quan un grup concret registra aquesta documentació per escrit, que segons ens diuen en la comissió on se demana aquesta documentació, ja ho havien fet, perquè Vox el que me diu és: senyora presidenta, anotes tota aquesta documentació perquè jo ja l'he demanada per escrit i no me l'han donat, són 5 dies. Aleshores, que no la tinguen la resta de grups, que simplement es sumen a aquesta petició que fa Vox en aquesta comissió, val, perquè fins a la propera comissió encara estem en temps i forma. Però és que n'hi ha un grup que ja ho ha demanat per escrit i que tindria 5 dies per a rebre-la i no l'ha rebut. Però és que jo, com a presidenta, que demane, per favor, que se m'anticipi aquesta informació, tampoc tinc la documentació.
Aleshores... I l'exemple que ens ha posat, perquè la gent ho entenga, ho fem més facilet. Vostè l'únic que li demanava era que totes les propostes i totes les empreses que se van postular a portar el Vilabici, val. I automàticament el que li han fet ha sigut passar-li l'enllaç del contracte en la concessionària. La que sí,
correcte.
Doncs, pues, val, perquè la gent se posa en context. Ho tinc més o menys clar, perquè era el que em faltava, no? El seu testimoni.
Clar, nosaltres el que volem fer en la propera comissió d'investigació, i això sí que vull que quede clar, és que nosaltres, si ens hem posat al capdavant d'aquesta comissió d'investigació, és precisament per esclarir alguna cosa i per tal de dotar de màxima transparència al procediment o al procés que ha regit el tema del Vilabici. Però no anem a convocar comissions per convocar-les. I com aquesta convocatòria sí que, gràcies a que l'alcalde ha confiat en la meva persona per a presidir aquesta comissió, la decisió és meua, si nosaltres no tenim aquesta documentació i anem a reunir-nos per dir gràcies per haver-la demanat una altra vegada, doncs no convocarem la comissió i ja està. Fins a que no tinguem la documentació no se fa una altra convocatòria, perquè ho veig totalment inútil. I així crec que estem per a treballar per als veïns i veïnes i no per a perdre el temps.
És a dir, Compromís diu farà qüestió de 20 dies, no em tornaré a seure en l'alcalde fins que no tinga la documentació de com està en aquest moment l'Ajuntament de Vila-real, i ara en aquest cas Compromís com a president de la comissió d'investigació diu si el pròxim dia que tenim la comissió no tenim la documentació, no es farà aquesta comissió.
Clar, si no tenim dades noves, aquesta comissió no serveix per res.
Pues, Maria Fajardo, gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Cuando se cierra una puerta siempre se abre una ventana. Hay que tomársela con ganas, sabiendo que el que no llora no mama. Al que levante la voz, que se le secan los morros y le amarguen las dudas, si viéndose a oscuras no pida calor. Lloverá y lloveré.
Última hora. Marzá en Vila-real reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Vila-real, con Das Belt Auto Volkswagen y Skoda, y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marzá de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres, apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, Colegio Santa María de Vila-real, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real.
que soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres,
lo sé.
Entiendo que te desespere,
lo sé.
Pero esta es mi naturaleza, cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Si salgo sola soy la zorra, si me divierto la más zorra. Se alargo y se me hace de día, soy más zorra todavía. Cuando consigo lo que quiero, jamás es por...
Santi Cortés, bon dia.
Bon dia.
De què anem a parlar avui?
Bé, és un fenomen, número 1 en Espanya en Spotify i número 3 a nivell mundial, com a lletra viral, cançó viral, i és d'un grup valencià. Per tant, en esta ràdio jo crec que no podíem passar per alt. He vist que a tots els que entrevistaves esta setmana es preguntaves per l'opinió, i com en este espai normalment intenta aprofundir en tot, doncs anem a intentar aprofundir en esta cançó, que crec que se mereix. Bé, la lletra primer, jo n'hi ha diverses parts, no?, que crec que podríem destacar. Si salgo sola, soy la zorra. Si me divierto, la más zorra. Y aunque me esté comiendo el mundo, no se valora ni un segundo. Sí, sí. Això ho he sentit en moltes dones. Que és que eres la millor, és que has de demostrar-ho tot multiplicat per 6, però encara així no té cap valor per el simple fet de ser dona, no? Bé, hi ha una altra expressió que també em sembla curiosa, que diu proclamar a los cuatro vientos lo que siento, no? En valencià tenim no quatre, sinó vuit vents, no? Els quatre vents dels que parla així serien la tramuntana, el llevant, el ponent i el migjorn. Així sempre preferim tots els vents que no siguen de ponent. El ponent no ens agrada molt, sí, perquè és un vent que no és agradable, no? Preferim el vent de la mar. Els valencians almenys sempre, sempre ho hem dit així, no? Perquè el sol per on és per les illes, per les Balears. Per tant, vull dir, esta cançó que molts han criticat, perquè sí que vull entrar en sa crítica, no? La qualitat de la música, perquè que més coses, per la lletra, la paraula zorra, que per a moltes persones continua sent ofensiva. He vist comentaris, no? A mi si em diuen això, li arreu un aguantar, no? I volia aprofundir en això també. Estem acostumats a cançons d'estes del reggaeton, que estan molt de moda,
sí.
En les que bàsicament el que es fa és tirar per terra el valor de les dones, el que són les dones com a persones, i esta cançó té l'objectiu justet contrari, no? Per tant, des del punt de vista del missatge, jo crec que és molt millor que aquesta altra moda. Des del punt de vista de la, entre cometes, qualitat musical, jo no he vist encara interpretar a Mozart ni a Otello una òpera en Eurovisió. És que a Eurovisió no anem a això, per tant... Tot el suport, almenys personal.
Bueno, jo he sentit inclús comentaris de que no canta bé i fins i tot que és massa vella.
I novament, el d'és massa vella, un comentari que mai es faria d'un home.
Increïble,
dir,
eh?
És increïble. Increïble. És que fins i tot en la crítica es tornen a caure en els clichés antidones. Vull dir que em sembla curiosíssima la història d'este grup, no? Sí. Perquè és un duet musical de Mar de Sousa i Maria Bas, que, és, sí. Que tenen dos filles, com jo, no? Són d'Ondara, de la Marina Alta, que del País Valencià és la punteta de llança, que està mirant cap al mar, ahí és on està este grup, on s'ubiquen, no? I la seva història m'ha cridat molt l'atenció. El dia 14 de febrer celebrem el Dia dels Enamorats, no? Volia... Bé, ja que estem així parlant dels enamorats, jo crec que hem de citar a Vicent Andrés Estellés, que per desgràcia no serà l'any seu, no? No hi havia València dos amants com nosaltres. Doncs no hi havia València dos amants com Marc i Maria d'Ondara, que diuen que es van conèixer a un ascensor. Que ens sembla fascinant la història, no? I tenen molta relació en grups valencians i en valencià, ells ho expliquen en diverses entrevistes, com Zoo, La Fúmiga, Cosa Sorda, i també Samantha, per cert, que Samantha, sí, busqueu-la perquè és brutal, és la que fa el vídeo este que li arrea un tira Franco, i ells diuen que fan electropop o synthpop, i altres cançons que han fet, per exemple, Història de lo Nuestro, no?
Sí.
I una cosa que em crida molt l'atenció, perquè és una persona a qui conec, no? Viu este grup, Nebulosa, es diuen, que diuen que té a veure amb el que significa el núvol, no? En valencià, fan referència a Manuela Trasobares, que qui és Manuela Trasobares? Doncs és una persona que viu així a proper de Vila-real, a Geldo, en Cabassogor, proper, vull dir, a la nostra mateixa província, a les comarques del nord, no? I Manuela Trasobares, que va néixer a Figueres, és una cantant, pintora, artista fallera, filòsofa. Trobareu molts vídeos d'ella parlant de política, perquè va ser, viu en la primera regidora transexual d'Espanya, i la vam tindre així a Castelló, vull dir, així, sí, sí, a les nostres comarques.
Sí.
Va actuar com a mezzo-soprano a Liceu de Barcelona, i el moment àlgid que tots hem conegut és quan anava vestida com en el videoclip, no?, de Nebulosa, en la cançó de Zorra, doncs la que l'interpretava vestida com ella, de color roig, no?
Sí.
I fa un discurs en un programa que es diu, fent al·lusió al Tribunal de les Aigües, parle vostè, calle vostè, un discurs que jo crec que paga la pena que l'escoltem així, no sé si el teniu preparat.
Yo soy artista, soy cantante de ópera, soy mezzosoprano dramática, pero aparte de esto, soy una persona que adora la estética. Me encanta Rubens, me encanta el barroquismo. ¡Qué bonito esas figuras! ¡Qué bonito esos dorados! ¿Por qué no la mujer vestirse con toda su lujuria? ¿Por qué no hablar del sexo? ¿Por qué no hablar de la fuerza y la carne? ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos de reprimir? ¿Por qué? Durante tantos años la represión y la máscara. ¿De qué me tengo que disfrazar ahora? ¿De una qué me tengo que disfrazar ahora? ¿De qué me tengo que disfrazar ahora? ¿De qué? A ver, ¿de qué? ¿Qué? A ver, ¿de qué?
Tranquila. Només li demane que no em tire més gols. Un moment, anem a continuar parlant.
Perdón, es que he estado Manuela, aguantando cuidado. Toda la noche. Manuela, no puedo más,
Manuela,
no puedo más, no
micrófono.
Puedo más.
Manuela, un moment, tranquilice.
No puedo más, no puedo más con esta sociedad. Pero que no lo veis que nos tienen marginadas. Que no lo veis. Pero que no es palpable lo que estamos oyendo toda la noche.
Antes sufrimos ya.
Por favor.
A partir de las 2 de la mañana maquillamos.
Pero que no lo veis lo que está pasando. Que no lo veis.
Muy bien.
Que no lo veis. Si tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto y más.
No, una cosa.
Tira la copa.
No, dona. No, home, no trenquen els vidres.
No puedo más.
Ya está, Manuela, sentes, por favor.
No puedo más, porque mira, es una tensión de mucho tiempo, no puedo más.
Sí, tot el món es dona contra de tot el discurs, Santi, el més llamatiu va ser que se quedava sense goig al plató.
Sí, perquè van començar tots a llançar copes. Jo seguia molt aquest programa,
sí,
i
sí.
He de dir que Josep Ramon Lluc era un sant baró, perquè tenia una santíssima paciència
absoluta.
Absoluta, i mai perdia els papers, i era una cosa... Però jo que sóc un gran amant de la catarsi, sí. De la catarsi mentre no siga violenta, que crec que no és el cas, perquè ella tira una copa...
Se li anava de les mans.
Però la catarsi com a concepte és una cosa que sempre m'ha paregut interessant, no? Vull dir, i aquest discurs, i aquest parlament, va ser una catarsi com a tal, no? El programa està tot pujat a internet, el podeu buscar... i abans d'esta intervenció, la veritat que s'havien produït alguns altres parlaments que eren horrorosos per a una persona del col·lectiu LGTBI o per a una persona en si, vull dir, eren insuportables i realment jo crec que tenia motius per a esclatar de sobre. I és a ella a qui està dedicat això, no? I Manuela Trasobares és com que en períodes va apareixent i desapareixent, no? I té, la veritat que té moments i té reflexions molt, molt interessants, com dic, va ser regidora per Acció Republicana Democràtica Espanyola, que és, són els hereus del partit de Manuel Azaña, el president de la República Espanyola, i per tant, vull dir, ahí n'hi ha molt de bagatge, molta història, no? I aprofundint en tot això, doncs, a mi sempre m'agrada agafar aquestes coses i donar-li el, diguem-ne, la vessant de la cultura, de la història. Anem a parlar de la història de la paraula zorra, no? Perquè és el que ens porta al títol de la cançó, no? En llatí, este animal es dia vulpes vulpes, no? I és curiós perquè és un animal que sempre s'utilitza en femení. Però la història de la paraula és molt curiosa perquè ve del portuguès zorrar, de l'idioma portuguès, en el que això volia dir arrossegar-se, arrastrar-se, no? És el significat d'esta paraula, no? Perquè l'accepció com a prostituta de zorra realment no té res a veure amb l'origen, sinó amb l'àrab, que d'alguna manera es va fusionar en aquesta paraula, i en àrab hi ha una paraula que és sorilla, que és concubina, i el que va fer és com un híbrid en aquesta paraula, i aleshores va prendre els dos significats, no? Històricament. És curiós perquè per què s'utilitza aquesta paraula del portuguès? Doncs bé, n'hi ha un procés, sobretot d'alguns animals, i després parlarem del seu significat de la història, en el que, per les connotacions negatives que tenien en la literatura, en la història, s'evitava utilitzar la paraula original, la paraula que en castellà haguera sigut vulpeja o vulpecula, que de fet apareix en el DRAE, que és la paraula d'origen llatí, no? I de fet, altres animals, com podrien ser les vaques, els gats, les cabres, les ovelles, les serps, els cavalls, sí que tenen la seva paraula d'origen llatí, però esta no, perquè s'evitava precisament per els valors negatius que tenia i aquest animal, no? És un animal que es menjava, doncs, el ramat i que no era desitjat, que feia mal, no? Qui tenia cabres, ovelles, etc. I aleshores és per això que s'evita, perquè és una paraula tabú. I aleshores s'utilitza per això la paraula zorra, que ve del portuguès, i no l'original, que hauria sigut vulpetxa o vulpecula. Després tenim també algunes teories, no? Com per exemple una que diu que l'origen de la paraula zorra seria l'onomatopeia del soroll que fa l'animal, perquè l'animal quan caça, sí, va arrossegant-se quan va a caçar, perquè va, per a que no el senquen, va arrossegant-se, i l'onomatopeia d'eixe roce, roza, zorra, d'acord? Uh-huh, uh-huh. És el que hauria produït esta paraula. Més teories curioses: zorro en euskera vol dir pell, i mozorro és com s'anomenen les disfresses del carnaval, de les carnestoltes rurals, no? Que seran d'ací pocs dies. Derivat de la paraula zorro també tenim la paraula zurrón, el que porten els pastors. Sí. Això també, aquesta paraula. També tenim expressions com vas hecho o hecha unos zorros. Una altra significació també del basc és zur, que vol dir atent o llest. I vaig a parlar també del valencià. La paraula en valencià té tres formes: rabosa, sí, guilla o guineu. Així solem utilitzar la paraula rabosa, no? Apareix, per exemple, en els sermons de Sant Vicent Ferrer, quan diu: les raboses han cabarotes on se poden amagar. parlen d'elles com antivalors, no? N'hi ha una masia a les coves de vin romà, que es diu Rabosa. Els cucs de seda que no donen seda se'ls anomena cucs de seda Rabosa. És a dir, que apareix, no, intensament en la nostra llengua i en la nostra literatura. Respecte de guilla, també troben expressions com les guilles fan el mal lluny del cau, és a dir, de la guarida, és a dir, que fan mal lluny de sa casa, quan ixen per ahí, no? I diuen també que la paraula guilla vindria d'un nom germànic, és a dir, dels gots, que és Wieland, o Winald, n'hi ha aquestes dues versions, segons Meyerlupke i Coromines, des del punt de vista etimològic. El diccionari de Mossèn Alcover, en la segona secció de guineu, diu persona astuta i malintencionada, en castellà zorra, no? Totes les definicions, guineu, guilla i rabosa, la primera secció diuen mamífer de la família dels cànids, espècie cànid. I després expressions en guineu, lo guineu, lo que s'ampa seu, que allò que es menja doncs se ho queda i punt, no? Antivalor. Qui a guineus vol enganyar, molt de matí s'ha d'alçar, una altra excepció negativa també. Quan la guineu vindrà, el que no s'assente no se mourà, també negatiu. Bé, anem al fenomen que jo crec que és molt característic d'esta cançó, perquè és la intenció del que anomenem en lingüística la resignificació, la reapropiació de les paraules. Primer, un fenomen pròxim a este en lingüística és el que anomenem la metonímia. La metonímia és identificar una paraula en una altra, en el significat d'una altra, no? Per exemple, es va menjar un Danone. Un Danone, evidentment, tu no te menges la marca, sinó que te menges un iogurt, però hi ha una resignificació d'aquesta paraula, no? Anem a prendre una copa. Una copa no menges el vidre, la copa has transformat el significat per el seu contingut, no? O demanar la mà. No és que li tallen la mà i li la donen, sinó que tot el contrari, és que et cases amb una persona. Normalment, home-dona, no? S'utilitza aquesta expressió. Però està, el que s'ha fet de la paraula zorra va una miqueta més enllà de la metonímia, és el que s'anomena tradicionalment la reapropiació. I en lingüística és el procés cultural per el que un grup reclama per a ell mateix paraules que abans eren utilitzats de manera despectiva cap a aquest grup. I n'hi ha un especialista, un lingüista que s'anomena Bronsema, que va escriure el llibre A Queer Revolution Reconceptualizing the Debate Over Linguistic Reclamation, recontextualitzant el debat sobre la reclamació lingüística, i va dir que n'hi ha almenys dos objectius identificables de la reapropiació. Dia que, en primer lloc, la inversió del valor, que referís a canviar el significat d'una cosa pejorativa a neutre o positiu, i segon, la neutralització, que refereix a negar el terme a aquells que el volen fer servir per oprimir i perjudicar a un altre grup. L'explotació de l'estigma es refereix a l'ús d'aquestes paraules com a recordatori de que un grup determinat ha sigut objecte d'un tracte injust. I això és el que continua desenvolupant Bronsema, i una frase que em crida l'atenció de la seva obra diu: en el cor de la reapropiació lingüística està el dret a la d'autodefinició, a forjar i ficar-li nom a la mateixa existència. Us recomano també altres especialistes que anomenem especialistes en la teoria queer o filòsofs de la teoria queer, com poden ser Judith Butler o Paul Preciado, que diuen que els grups han decidit reapropiar-se de la injúria per a fer d'ella un lloc d'acció política i de resistència a la normalització de l'insult, no? També el filòsof Michel Foucault diu que la negació del llenguatge com a ferramenta d'opressió i abús de poder creem el que s'anomena el discurs invers. El filòsof que tenia la càtedra al Collège de France, jo crec que és també significatiu així, no? Per tant, és un fenomen lingüístic que ella reclama i que em sembla fantàstic. Voldria acabar, tenint temps, no?, amb una referència literària de la guineu, per què apareix també la nostra literatura, no? En la nostra literatura faré una referència prèvia a l'antiga Grècia. Ens anem al segle VII abans de Crist. Aesop, que escriu unes 40 faules, que són faules, són historietes d'animalets que tenen significat, i cada animalet representa un valor, i evidentment la rabosa, la guineu, dels pitjors. I les dues faules les explicaré molt ràpidament, que Aesop crea és el corb i la guineu, que és un corb que té un formatge al bec, i la rabosa vol el formatge, per això adula el corb dient-li que cante, ja que li han dit que té una veu molt bonica, i el corb se posa a cantar i perd el formatge, que se'l queda la rabosa, no?, que el vol furtar. L'altre, el de la rabosa i el raïm, sí. Una rabosa es consola dient que un raïm que desitja és verd perquè realment el que passa és que no el pot agafar. I aleshores ha esdevingut una dita popular en moltes llengües. El raïm no és que siga verd, sinó que se el vol menjar, està madur. El raïm pot ser verd i estar bo, no? I finalment, Ramon Llull, el nostre Ramon Llull, escriu un llibre que s'anomena El llibre de les bèsties, al segle XIII, on es parla del poder i de la seva corrupció, de les ambicions i les travetes que porten a terme un lleó, una lleona, un cavall, un os, i sobretot Narrenart, que és el nom que li posa a la rabosa, a la guineu, en la seva obra del llibre de les bèsties. Té el mèrit d'aquest llibre d'estar presentat com una història novel·lada, no és simplement una faula breu com les d'Aesop, sinó que va més enllà literàriament, per això és un mestre, Ramon Llull, i en esta narració de caràcter trobadoresc, en Fèlix, que és el protagonista, es troba durant el seu viatge uns frares que li expliquen que a prop d'allí n'hi ha un aplec d'animals reunits per escollir un rei. El lleó guanya les votacions i, com que no inclou a Renard, a Narrenart, que és la rabosa, a la seva cort, esta intenta ascendir al poder a través de l'engany i la por, com ell narra. Al final n'hi ha una batalla que guanya el lleopard, però el rei el mata i Narrenart passa a ser membre del Consell. I és un llibre que va dedicar, com sabeu, a Felip IV de França, i és una crítica política, justament.
Sí, sí, per ensenyar-lo, no?, a com s'ha de ser rei, no?, com s'ha de dirigir una cort.
Efectivament. Jo crec que hem d'acabar en aquest pensament, no? El que paga la pena la ressignificació en el llenguatge, perquè el que paga la pena és canviar els valors i no tindre prejuís contra ningú, ni per ser transexual, ni homosexual, ni home, ni dona, ni res. És a dir, qualsevol pot cantar bé, qualsevol pot fer una peça d'òpera bonica, no?
I que n'hi hagi gent que li agrada moltíssim esta cançó i que no tinga llibertat a dia d'avui de dir que li encanta.
Sí, jo ho puc dir.
Que intenten desprestigiar-la i posar-la com a que és poc més que per a la gent que, bueno, que no té massa cultura, que no està en la realitat, en el món de WIP, que tot el món té llibertat i demés, i per això diuen que és esta cançó, o perquè té fins polítics, esta cançó?
Tot té a veure amb el prisma amb el que es mira, i jo el que he intentat avui és mirar-ho des d'un prisma totalment positiu i traer-li tot el suc que he pogut des del punt de vista històric, cultural, literari, així que jo em quedaria en això. En ese valor, en esa perspectiva.
Y sin embargo, ¿sabes el que? Yo me quedo en que en guany y durante todo el año esta canción va a escoltarse y a ballarse moltíssim, pero moltíssim, moltíssim. ¿Por qué? Pues porque hi ha gent que tenía molta gana de cantar esta canción, de cantarlo, de expresarlo.
I potser hem d'anar més lluny, no? I n'hi ha altres paraules que venen al cap, maricón, bollera, etc., que potser també els hem de donar la volta i apropiar-nos-les per a que no se'ls apropien nosaltres.
És a dir, n'hi ha cançons que diuen, que he sentit, no?, estos dies, matarile el maricón i no passa res, i esta cançó ha creat una polèmica que pa què. I lo més bo de tot és allò de que diuen, bueno, ara està la manifestació, està manifestant-se els llauradors, els pescadors, i fins i tot també...
Tot el suport, perquè al final no sé si és que algú pensa que anem a menjar pedres o què, però tot el suport als llauradors.
I diuen, no, ara només es parla de la cançó. Bueno, no, se parla de tot. De la cançó també. Acabem escoltant-la,
Sandy?
Sí. No, acabem escoltant a Manuela Trasobares en la òpera aquella famosa del programa.
No! La prima se e se mi una fonco la pala si lui conviene rifise rifise mi nasce o pregare o non vorrebbe lo trazzate e se l'opera che c'è prefa il nonine di me lo pe l'amo Il jamais, jamais connu de loi, si tu n'aimes pas, je t'aime, si je t'aime, prendre à toi. Si tu n'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime, mais si je t'aime, si je t'aime, prendre à toi.
I arribem al final de protagonistes, es acomiadem fins el dilluns, que el dilluns estarem ací en tots vostès a les 12 del migdia. Oh,